surt a les guies de turisme sobre un país o una cultura? Doncs tens una cita al 882 de l'Ona Mitjana. Cada dimecres, viatjar. A 11:45, viatge amb sintonia matinal.
Son las 11 de la mañana, 15 minutitos y efectivamente nos vamos de viaje. Te dije que cogieras un pareo, un traje de baño, porque nos vamos a ir a Brasil. Pero también vamos a hablar con una persona que viaja responsablemente, así que a lo mejor eso no es lo más correcto para llevar en este viaje. Estamos con Damia Caro.
Muy buen día.
¿Qué tal, Damia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Que hoy nos vas a hablar de una manera diferente de viajar. Vamos a hablar de un sitio concreto, pero también de una manera diferente de viajar, que es el turismo responsable, ¿no es cierto? Tú tienes una asociación, ¿por qué no nos la presentas un poquito para los amigos que nos escuchan? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es esto del turismo responsable?
Vale, doncs et presento una mica tot plegat a aquest projecte que tenim des de Com Soc, Comunicació Social, que és una entitat que va néixer el mes de gener i que es dedica bàsicament a un projecte que és la pàgina web que es diu coneixmon.org, o en castellà conocemundo.org, feta amb la col·laboració de iwith.org, una entitat que ens dona recolzament per fer aquesta pàgina web. I que aquesta pàgina web, el que trobareu, doncs, són viatges anomenats de turisme responsable que proposen diverses entitats d'arreu de l'estat espanyol. Sí. Aquest turisme responsable, per fer-ho fàcil amb quatre frases, el podríem associar al comerç just. No? És una forma de viatjar que té en compte, que té la cura, per dir-ho així, que cuida tant el factor humà com el factor, per exemple, que cuida el patrimoni natural, el patrimoni històric d'un poble, i fins i tot l'economia local, no? Perquè els beneficis del teu viatge no van a parar una gran multinacional o grans hotels o grans complexos turístics, sinó que van a parar a les famílies d'aquell país que, doncs, que anem a visitar, no? I sobretot el turisme responsable el que pretén és donar importància al fet de viatjar per conèixer a la gent que viu allà, no? Perquè t'entens una mica quin és el seu dia a dia, quines són les seves lluites, bueno, una altra forma de vida que tenen a altres països, una altra forma de veure les coses, també, que no només la tenim, la forma de veure les coses no només existeix la nostra aquí a Occident, sinó que hi ha altres formes de fer i altres formes de vida. I també amb aquest turisme responsable que es pretén és, per exemple, veure moviments socials o cooperatives o organitzacions civils que tenen ganes de tirar endavant, de transformar la seva realitat sovint dura, no? I que tenen empenta i valentia i coratge des del sud, que moltes vegades el sud també es veu com aquell sud que
como
pacífic,
no? Que como sin ganas,
ganes, esperant la panacea o viatjar no sé on. Doncs no, des del sud també hi ha gent que es mobilitza, que es belluga, que té molta energia, empenta, i que també en són molts, i que sovint aquesta informació no la rebem aquí, no? Aleshores, aquests viatges el que permeten és conèixer aquesta altra realitat, aquesta cara alegre del sud, per exemple.
Lo que sí, me imagino, viajar responsablemente implica preparar mucho un viaje antes, ¿no? Porque si tenemos que saber cómo vive la gente o a dónde vamos a llegar para no equivocarnos, digamos, implica también un trabajo previo.
Sí, 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 sí. I també és important aquesta preparació del viatge perquè normalment aquest tipus de viatge es fa en grup, normalment. No? Hi ha diverses propostes. Dintre del turisme responsable trobarem diverses propostes perquè cada entitat, doncs, té un matís dintre d'aquest turisme responsable. Uns fan camps de solidaritat, altres fan rutes solidàries. Cadascú té un nom, no? Però sí, el que és important és això, la preparació del viatge. Abans de viatjar hi ha una preparació prèvia. Primera, per conèixer els teus companys de viatge. Segona, per conèixer també teòricament quin país vas a descobrir, quina gent vas a conèixer, no? I quines són les desigualtats, per exemple, nord-sud. Quines sorpreses o quines cosetes et podràs trobar per també tu adequar-te, no? I bueno, una mica sí, això, no? Ei, que no anem a sentar-nos en una hamaca, a prendre el sol i ja està, sinó que ens anem a integrar en la vida quotidiana de qualsevol persona, i aleshores hem de tenir en compte que no provoquem un impacte negatiu amb aquestes persones que anem a conèixer, no? En tot el contrari, un impacte positiu.
Lo que tenemos que hacer sobre todo es dejar los prejuicios y contigo vamos a ir a Brasil y yo tomé un prejuicio así como vamos a llevar una malla, un bañador, un traje de baño y un pareo.
Bueno, pueden portar.
a este sitio de Brasil que nos vas a llevar, uh-huh. ¿Qué prejuicios tendríamos que dejar en casa? Y ya nos vamos a internar bien en ese destino donde nos vas a llevar.
Hmm. Bueno, Brasil, sobre todo el que es coneix, es el futbol, la samba, el Carlinhos Brown.
Caipirinha.
Caipirinha.
Voy a tener que cambiar la música porque es Carlinhos Brown el que está cantando.
¿Ah, sí? Oh, passa res, no tenim res en contra del Carlinhos Brown, és un gran artista. Però, bueno, una mica, sí, no? Que el Brasil no només hi ha això, sí que, sinó que hi ha altres més coses. I que, jo què sé, per exemple, per tenir una idea general del Brasil, de dir, Brasil és un estat continent, perquè és enorme, és 17 vegades, per exemple, l'estat espanyol, que no es diu aviat, no?
Quasi la meitat d'Amèrica, no?
Sí.
D'Amèrica del Sur, diguem.
Clar. Mm. Aleshores, té, jo què sé, uns 190 milions de persones que hi habiten. La densitat de població és baixa, hi ha moltes extensions de terra enormes. I la meitat del Brasil, doncs, pertany a tan sols a l'1%, no ja de la població, sinó dels propietaris de terra de Brasil. És a dir, que quatre persones tenen com a, això, com a propietat la meitat del Brasil.
Que fort.
És a dir, que hi ha quatre persones que tenen una gran renda per càpita i la majoria de població brasilera doncs, no té ni per tros, ni no té un tros de terra per poder cultivar i per poder sobreviure. I per això veiem les faveles, també.
Uh-huh.
No? Que és un altre estereotip de Brasil, no? Aquesta pobresa en forma de perifèria a les grans ciutats.
Uh-huh.
Però bueno, hi ha altres persones i moviments socials com el moviment Sense Terra, que el que reivindiquen és tornar a la terra, produir els seus propis aliments de forma natural, ecològica, i sobreviure, no? Perquè és el més important, i tenir una vida amb temps, cosa que aquí no tenim, mm-hmm. i poder compartir temps amb la família.
Aun quan la propietat no sigui d'ells.
Exacte, exacte. Mm-hmm. Perquè precisament el moviment Sense Terra és un moviment que va néixer fa uns 24 anys, l'any 84, i que reivindica doncs, això, no? De dir, ei, és una exageració aquesta època feudal que està vivint ara actualment, el segle XXI al Brasil, no?
Uh-huh.
Que encara existeixin això, grans latifundis, uh-huh. latifundistes amb aquestes propietats enormes. Aleshores, el moviment Sense Terra diu, ei, anem a ocupar aquest tros de terra que no està utilitzant ningú,
uh-huh.
no? I anem a repartir amb 300 famílies que som i que ens hem organitzat i anirem a produir aquesta terra per nosaltres i els nostres fills poder menjar.
Uh-huh.
Aleshores s'organitzen de forma majoritàriament col·lectiva, uh-huh. per poder treballar aquesta terra, per poder tenir una casa digna, amb quatre totxanes i un sostre que no caiguin gotes d'aigua, i tenir, jo què sé, un punt de salut, també poder accedir, una escola, uh-huh. no? Perquè són qüestions, la salut i l'escola, que al Brasil també és difícil.
Yo entiendo el compromiso que tienes con el movimiento Sin Tierra, sí. Porque efectivamente el destino al que nos vas a llevar hoy, que todavía no lo decimos, está muy ligado, ¿no es cierto?, con tu experiencia personal y con el hecho que te llevó a formar esta asociación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, dinos dónde vamos a viajar, en qué parte de Brasil y cómo se vincula esto con el movimiento Sin Tierra y comencemos ya a viajar, cojamos las maletas y partamos.
Comenzamos. Doncs, viatgem a Brasil, com tu deies. Bàsicament a un estat que fa frontera amb Bolívia, uh-huh. i Paraguai, molt a prop de Cochabamba i Santa Cruz,
uh-huh.
que es diu Mato Grosso do Sul.
Uh-huh.
Sí, ara aquest estat és... Les persones que hem viscut o que viuen aquell estat diuen que és l'estat del Pantanal.
Sí.
No? Perquè...
Además, no sé si tú sabías, pero es que hubo una telenovela muy famosa a nivel latinoamericano que se llamaba, sí. El Pantanal. Se grabó justamente ahí.
Sí.
Que era también muy subida de tono, muy comercial, pero también, uh-huh. mostró mucho esa zona y todo el mundo quedó con ganas de ir al Pantanal. Era como una cara de Brasil que no se conocía.
Claro.
Entonces, si tú dices el Pantanal, todo el mundo sabe. La todo Yuma, sabe. La Yuma. Pantanal, sí.
Pantanal de Brasil, cara.
Exactamente. Ay, ay, ay. Y entonces vamos al Pantanal, sí, a esa zona.
Sí, a la estat del Pantanal, uh-huh. ¿no? Porque muchas veces los brasileños que viven aquí en esta de Mato Grosso del Sur, donde son identificados, ah, sí, digo, usted es de Mato Grosso, ¿no? Diu, no, d'un Mato Grosso no, sóc d'un Mato Grosso del Sul.
Sí, exactament.
Perquè s'ha diferenciat. Abans era el mateix estat, però per qüestions d'administració doncs els va independitzar, per dir-ho així, Mato Grosso do Sul, no? I aleshores, per diferenciar-ho, doncs diuen, no, sou d'un estat d'un Pantanal. I aleshores, una forma d'identificació molt més clara.
I así a nivell turístic, tu este viatge lo hiciste en el año?
L'any 2005, justament a l'agost. L'agost del 2005, precisament amb la proposta que feia en aquell moment la xarxa de consum solidari, la red de consum solidari, no, per conèixer el Brasil de la mà, precisament, del moviment Sense Terra. Era un viatge d'un mes, que el fèiem 10 persones, per conèixer, bàsicament, aquest moviment Sense Terra. Aleshores, vam aterrar a São Paulo, vam fer de Barcelona a Madrid.
Que lejos, no? Sí.
Sí, Barcelona a Madrid, Madrid a São Paulo. De São Paulo allà ens va rebre, per dir-ho així, el que porta les relacions internacionals del moviment Sense Terra, perquè és un moviment que té més de 4 milions de persones.
Porque no solamente están en este estado, ¿no?
No,
están
no.
en muchos estados.
Está la mayoría de estados del Brasil. No está la part de l'Amazones, com és normal, perquè l'Amazones doncs, pot treballar a la terra. És totalment il·legal. I aleshores, però sí, estan en tots els estats.
Però el viatge de ustedes era justamente en este estado y los recibió este Relaciones Públicas.
Sí, Relaciones Internacionales, del Moviment Sense Terra,
bé,
Geraldo Fontes, un noi mexicà, que bueno, nosaltres vam agrair que ell parlés castellà perquè...
En un comienzo no sabías.
En un inicio, doncs, per situar-nos i tot això, va ser una bona benvinguda.
I en un principi era un viatge cortito? ¿Cuánto tiempo venía o tenías previsto quedarte ahí?
Doncs clar, era un viatge d'un mes i jo em vaig quedar tot aquell mes d'agost a Brasil amb el moviment Sense Terra i després, clar, teníem bitllet de tornada i havíem de tornar a finals d'agost. Jo també havia d'acabar dret, estava estudiant dret i em quedava un any. Em quedava un any per estudiar, vaig acabar dret i després, com em va agradar tant el moviment Sense Terra i tenia uns lligams, uns lazos, no?, molt estrets i molt efectius amb aquell moviment i amb la seva lluita, doncs vaig tornar quan vaig acabar dret a l'octubre de l'any 2006.
Si tuviéramos que hacer ese viaje de un mes de manera responsable, ¿cómo lo empezarías? Quizás siguiendo la misma ruta que tú hiciste o luego con el conocimiento que ya tienes de esa estancia que tuviste más larga, ¿cómo lo comenzarías? ¿Dónde irías? ¿Y cómo lo harías?
Doncs, com deia, no? Aterrem a São Paulo, ens rep el Geraldo Fontes, ens rep a on? A un alberg que té el propi Moviment Sense Terra a São Paulo, justament a molt a prop de la terminal rodoviària de Barrafunda, de São Paulo. Allà, doncs, arribem de matinada, allò que sense saber gaire bé on és aquell alberg, que està tot fos, en una zona industrial, bueno, aconseguim...
Además, en São Paulo, que és una enorme ciutat.
Clar, sí. No sé si té 18 milions de persones, una cosa així, sí. Dius, caram, quines coses. Aleshores, arribem allà, descobrim que aquell és l'alberg, i entrem i ens posem a dormir, no? El dia següent, això, ens rep el Geraldo Fontes i ens fa una benvinguda per introduir-nos també al que és el Brasil, que és el que ha estat la lluita per la terra, on anirem. Ens diu que és millor repartir-nos en 5 i 5, no?, del nostre grup de 10. Uns cap a Mato Grosso del Sul i els altres cap a Goiás, un altre estat que queda més cap al nord. Aleshores, ens quedem 2 o 3 dies a São Paulo, veiem una mica com és la ciutat, no? I ja marxem cap a... També ens havíem d'adaptar als horaris i a l'estómac, també, no? A l'arròs i feijón, aquests menjars típics brasilers, no? I a la mandioca, no?, que és la yuca, yuca frita, molt bona, per cert.
Sí, sí. Bueno, todas las cosas que tienen los brasileños de comida. La farofa, también, ¿no?
La farofa. Sí.
Y luego que se van en autobús.
Exacto.
Pero eso son como 30 horas, no sé cuántas eran.
No son tantas, pero son unas cuantas, la verdad. Va a ser para mí el meu primer viatge de tantas horas en un bus. Sí, perquè jo que sé, vam agafar el bus que seria després de llenar, una cosa així, i vam arribar a Mato Grosso do Sul al matí. És a dir, que unes gairebé 20 hores de viatge en bus.
Sí.
Vam passar la nit a dintre el bus, dormint i tal, uns busos
de muy buena calidad.
Molt bé. Res, no es pot comparar amb res del que podem imaginar aquí, molt ben preparats per passar les nits allà, fins i tot amb mantetes i coixins.
Ah, sí, sí.
Sí, sí, dius, hosti.
Chapó, sí, porque con el aire acondicionado que le ponen los brasileños. Exacto, son fanáticos.
Sí, es muy exagerado.
Te lo dejan como a 10 grados.
Sí, sí.
Así que tienes que coger una manta. Sí, sí, sí. ¿Y ahí dónde arribaron? ¿A qué ciudad?
Vamos a arribar a Campo Grande.
Ajá.
Vamos a arribar a Campo Grande, que es la capital del Mato Grosso del Sur. Es una capital que tendrá... No arribará a un millón y medio de persones, és la ciutat més gran de Mato Grosso de Sul, juntament amb Dorados. I aleshores arribem allà, que és una ciutat baixa, per dir-ho així, amb casetes petites, i a la part cèntrica doncs, té alts edificis, com, bueno, com qualsevol banda del món, grans torres. Aleshores allà en rep Gigi Brunetto i la Fàtima, que són grans líders també del moviment Sense Terra. I que van
Brunetto, fundar... medio italiano, no?
Sí, Brunetto. Exacte, Brunetto. Ah. Sí, sí, correcte. Sí, bueno, es de familia.
Que, por cierto, esa zona tiene mucha inmigración, ¿no? Europea, por lo menos, sí, cerquita la parte alemana, está muy presente ahí abajo, y también, no sé si italiana, pero...
No, Brasil en general és un conglomerat, no?
De races.
D'orígens, de races, d'idiomes, una riquesa humana impressionant, no? A la nostra zona també vam conèixer brasiguayos, paraguayos...
Ai, de... m'encanten, sí, 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 i també com bolivianos, també.
Clar, de bolivianos, és a dir, que ens vam trobar, fins i tot xilens, també, que pujaven per allà.
Ah, mira, los chilenos dando vuelta por ahí.
Sí, sí.
Y entonces, llegando ya a la ciudad, ¿cómo comenzaste el viaje ahí?
Doncs això, en rep a la Gidio, la Fàtima, també a la secretaria d'aquest moviment Sense Terra, i a Campo Grande... I a partir d'aquí ens diem, bueno, anem a marcar un itinerari, no? Aviam, depèn dels vostres interessos, doncs, què és el que podem conèixer de Moviment Sense Terra, no? Com bastant personalitzat, no? I tampoc fa falta programar-ho i tot allò de dir, bueno, no, és que hay que programar-lo el viaje durant un mes antes, no. Vas arribar allà, parlar amb ells i dir, bueno, doncs mira, si a vosaltres els interessa més temes de pedagogia, temes escolars, doncs nosaltres tenim una escola... molt a prop de Campo Grande, que es diu Cidrolàndia, una ciutat que es diu Cidrolàndia, i allà tenim una escola agrícola on actualment estan fent un curs de formació uns futurs professors d'aquest moviment Sense Terra. Diu, doncs vale, anem a aquella escola agrícola i compartim 4 dies amb aquests professors i professores que estan fent aquest curs. Ens reben allà i, bueno, molt bé, ens van preparar una benvinguda molt maca, perquè ens van fer un teatre social, tipus de Teatro de l'Oprimit, Teatro de l'Oprimido, d'Augusto Boal, d'aquest molt conegut també teatrero social. I aleshores, bueno, amb la seva roba típica, vestits fins i tot de pescadors o de pagès, ens fan la seva actuació. Després també vam fer una roda de samba...
Bailaban samba también ahí.
També forró, per exemple. Tot això en un ambient molt natural, no? Perquè estàvem al mig d'una gran explanada de terra i amb uns pes de manga, amb uns arbres que donen manga superalts i envoltats de passerinyos i d'un riu també, no? I nosaltres allà al mig, amb una caseta, no? Doncs amb aquesta música i amb aquestes persones que en deurien ser una trentena de professors i professores.
Però el hecho de ir guiados no te da la sensación que igual era un poco ficticio o realmente era una cosa así auténtica?
Clar, la qüestió és, nosaltres arribem allà i ells ens donen la benvinguda amb una mística, ells li diuen mística a aquest tipus de celebració. Clar, tot això ens ho fan perquè nosaltres hi anem allà, no? És evident, però bueno, és com una benvinguda, com tu tens un convidat a casa, no? I no et faràs el teu sopar de sempre.
No, claro.
No? Li prepararàs alguna cosa més especial. No, doncs és una mica el mateix, però que són coses que ells, per exemple...
Acostumen a fer també entre
ells. Acostumen a fer, sí, per celebrar, jo què sé, conquistes de tierra, no? De celebrar, jo què sé, que han arribat a un any d'estar sentats a una terra, doncs ells també fan aquest tipus de celebració, de teatre. Ells els que diuen és una mística, que és bàsicament teatre social per recordar fets importants, del moviment Sense Terra, victòries, fins i tot fets una mica també desgraciats, però ells, entre ells també s'ho fan.
También lo realizan. Sí. Vamos a ir a escuchar un poquito de música y una música que tú trajiste. Estamos escuchando esto que es fojó,
sí.
¿No es cierto? Es como fojó, ¿no? Es como música del norte.
Exacto.
Y luego hay una parte que era como una... una recitada ahí que estábamos escuchando de fondo. Ajá. Y me parece que eso sería interesante ir a escucharlo.
Muy bien.
No sé si tú lo puedes presentar porque ya los conoces. Son discos que están editados por el movimiento Sin Tierra. Ay, Sin Tierra.
Sin Tierra.
Ay, sí, sí.
Son dos CDs de música. Ajá. Un es Arte en Movimiento, Art en Movimiento. I que els dos CDs estan fets per artistes de Brasil que són amics del moviment Sense Terra. I aleshores, com a donació o com a contribució a les lluites del moviment Sense Terra, van fer aquest CD de música. Un és Art en Moviment i l'altre és Cantares do Campo, una cosa així, no? Uh-huh. Que són CDs que es poden trobar, per exemple, al Passeig del Crèdit número 7 de Barcelona.
Ah, sí?
Sí. És la seu de Sodapau, és una entitat que justament reuneix allà el comitè de suport de l'MCT aquí a Barcelona.
Uh-huh.
No? És a dir que...
Que també se poden encontrar aquí en Barcelona.
Sí,
vale, vamos a escuchar y seguimos viajando.
Molt bé.
Alô, meus companheiros do Movimento Sem Terra. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz, vai. Chora, viola. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, numa educação decente, pra um novo jeito de ser. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Ter uma escola em cada canto do Brasil, um novo jeito de educar pra ser feliz. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem tanta gente sem direito de estudar, é o que nos mostra a realidade do país. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, cartilha do ABC. Juntar as forças, segurar de mão em mão, numa corrente em prol da educação. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Se o aprendizado for além do beabá, todo menino vai poder ser cidadão. Está fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz, pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Alternativa pra entregar conhecimento, o movimento já mostrou para a nação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação, desafiando dentro dos assentamentos. Reforma agrária também na educação. Tem que estar fora de moda, criança fora da escola, pois há tempo não vigora o direito de aprender. Criança e adolescente, uma educação decente, dá um novo jeito de ser. Diz, vai! Pra soletrar a liberdade, liberdade, na cartilha do ABC. Mas eu quero ver, pra soletrar a liberdade em toda a cidade, na cartilha do ABC. Diz, pra soletrar a liberdade com dignidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade, toda a sociedade, na cartilha do ABC. Nossa Senhora! Pra soletrar a liberdade, vem comigo, Brasil! Na cartilha do ABC. Olha a patina, palma da mão! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Obrigada, meu Deus! Pra soletrar a liberdade, sem vaidade, na cartilha do ABC. Pra soletrar a liberdade com a nossa verdade, na cartilha do ABC. Diz! Pra soletrar a liberdade, na cartilha do ABC. Com o MST! Pra soletrar a liberdade,
El Radiador, un passeig per la música de la teva vida.
Ens trobem al Radiador. Tindrem música i paraules. Parlarem de la vida i escoltarem cançons. M'agradaria compartir les seves vivències.
El Radiador, els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia amb Manolo Garrido.
Com Ràdio Ona Mitjana, la música de molt a prop.
Com Ràdio.
Trasllada't a la Barcelona de principis del segle XX en una botiga única i exclusiva d'ambient modernista.
Escrivà objectes de regal. Aconseguim l'avantguarda original del teu dia de naixement.
Busquem el regal adequat per cada persona. Nostàlgic, una joguina, un llibre antic...
I tenim una gran exposició de caixes musicals.
Vols fer un regal curiós, original i amb missatge? Escrivà objectes de regal.
Visita'ns al carrer Bruc 70 de Barcelona, 93 488 1882.
AJ Cuines presenta La cuina de l'Isma i la cuina de la Laia, la cuina d'en Martí i la Teresa, la cuina de la mare, la dels teus somnis, la cuina del teu veí, la cuina de la teva vida, la cuina...
A AJ Cuines et podem presentar tots els models de cuina. AJ Cuines, fàbrica, venda i reformes de cuina a preus directes de fàbrica. AJ Cuines, a Barcelona, Gran Via 985, Cartagena 275, Mallorca 334 i Felip II 72. Per telèfon al 902 602 400 i també al web ajcocines.com.
Que bonita la música, Damià.
Sí, sí, no?
Esto es como fogo, esto es fogo.
Aquesta és més tranquil·la. Podríem tenir la sanfona, em sembla que hi està, la sanfona, un típic instrument brasiler. Però bueno, sí, podríem dir que seria alguna cosa semblant al forró. Sí, sí, perquè bueno, el forró té aquell ritme constant, no? Pum,
sí.
Pum, 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 que et permet ballar a pas 2x2 o 2x1.
I tu dices que el forró és la música popular, ahí, la dansa popular, digamos.
Sí.
En
sí,
esa zona.
Sí, sí. Bueno, bàsicament jo considero que és tot a Brasil, no? Va néixer sí. Al nord-est de Brasil, no? Però ha arribat a extendre's a tot el Brasil gràcies, primera, al seu compàs rítmic, que és molt alegre, molt viu, i també a la seva facilitat d'aprendre a ballar aquest...
Sí. Porque ese es otro prejuicio. Todo el mundo piensa que los brasileños bailan todos bien. Y no es verdad.
Bueno, no es verdad.
Pero casi.
Pero bueno, Si ets brasiler i no saps ballar, doncs tens un punt menys.
Los de Sao Paulo te diré que casi el 80% no, o al menos samba y eso. A lo mejor fojo, pero samba y... Sí, no, verdad. No, soy consciente de eso.
Allà deien, ja, ja, i vostè brasiler no sabe dançar, cara. Oh, mas que coisa feia, né? Sí, sí, allà...
Oye, estudiaste practicando muy bien el portugués, ¿eh?
Bueno, convisquent en brasilers i brasileres, a la força et se n'enganxa
sí, no?
aquesta llengua. També és una llengua molt, molt agradable d'aprendre, sí. D'escoltar.
És que és molt musical, també.
Sí, fas com una mena de melodia,
sí,
no?
Sí, i és com emocionant poder hablar brasileño, perquè en realitat no és portuguès, és brasileño. Sí. Bueno, estábamos entonces ahí en esta clase, en este mito que te hicieron, no en este, ¿cómo se llama? ¿Místico? No,
mística,
esta mística.
Sí, no és res religiós, ni molt menys.
No. Però... Rito, en realitat, sí. Como un rito, una mística. Es que en general los brasileños también son bien místicos, son metafóricos.
Exacte.
Son muy metafóricos.
Sí, sí, sí.
Y te hicieron este rito, ¿y dónde fueron luego?
Nos hem estat això 3-4 dies en aquest centre de formació. No, que és un centre de formació que també van persones per aprendre a treballar a la seva pròpia terra, per després, quan ells aconsegueixin el seu tros de terra, doncs sàpiguen què plantar, què cultivar i que la seva terra efectivament sigui productiva, no? Perquè si no serveix de res, col·locar una persona enmig d'una terra que no sap ni treballar-la, ni agafar una pala, ni res. No s'ha de fer aquesta formació i aquell centre també ho és, està preparat per això. Després, doncs, ens vam desplaçar una mica més cap al sud, d'aquest estat de Mato Grosso do Sul cap a la zona de Nova Alvorada do Sul i Rio Brillante, justament a un acampament que rep el nom d'Irma Dorothy, que aquest és un acampament que ja no existeix perquè els companys que han aconseguit la terra doncs ja estan assentats, no? Però que en aquell moment era un acampament. Irma Dorothy, la germana Dorothy, per dir-ho així, no? Que era una monja que va matar dels Estats Units, que va matar a Brasil, i aleshores treballava també amb el moviment sense terra i tal, i li van posar aquest nom en homenatge, no? Aleshores, bueno, vam anar a aquest acampament, que és un acampament, per situar-nos, és... Tu te'n vas al mig d'una gran extensió de terra al Brasil, entre aquestes dues poblacions, Nova Alvorada, Rio Brillante, i allà al mig doncs, et trobes un acampament que són com barraques de lona negra i on les famílies doncs, fan la seva vida. Allà tenen pous d'aigua, tenen gallines, tenen porcs, tenen els seus petits cultius d'enciam, de tomàquet, del que sigui, de feijón, no? De frijoles... I aleshores allà s'estan de forma legal, doncs depèn de la circumstància pròpia d'allà, no? Normalment són 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys vivint sota sol, sota pluja, sota vent i
marea. Con estas barraques así de lona.
Sí, amb lones que s'aguanten, doncs això, amb 4 troncs que troben de la foresta, no?
¿Y tú qué hiciste con ellos ahí? ¿Conviviste con ellos? ¿Dormiste en su casa también?
Sí, sí, sí. Bueno, ens vam aclimatar a aquestes condicions, no? No, eren conscients,
no era fàcil.
Eren conscients que no anàvem a cap mena d'hotel ni a cap mena de
cinco complex, estrellas, digamos.
Cinco estrellas, ni molt menys. No, però sí que vam trobar una gran dignitat dintre d'aquest acampament amb les persones, no? Una gran dignitat perquè són persones que són excloses, que són marginades de la societat, perquè no tenen oportunitat laboral, sí, perquè tampoc tenen una formació. A Brasil, doncs, l'accés a l'educació és molt complicat, si tens una renda per càpita baixa, no? Accedir a una bona educació és molt difícil, i a una bona qualificació també. Les taxes d'atur a Brasil són molt altes. Aleshores, dius, doncs, abans d'anar a viure a una favela, que no tindré oportunitat per sobreviure, no tindré el meu hort, diguéssim, per poder menjar, doncs me'n vaig amb el moviment sense terra, que com a mínim podré viure sota una barraca de lona negra i podré menjar 4 cosetes.
I en algun moment se va a normalitzar tu situació i puedes transformarte en un propietari d'una terra i vivir del camp. O sea.
Sí, no és un propietari, és un usufructe. És un usufructe hereditari, igualment. La propietat és nacional, és de l'estat brasiler, però bueno, és el mateix, perquè és com si fos teva, no? Aleshores, bueno, vam estar allà convivint, també ens van ensenyar una mica com s'organitza un acampament, perquè tu imagina't un acampament
claro.
De 200 famílies. I les famílies brasileres també són grans, no? No són com d'aquí parentals, són, no són de dues persones o tres.
No.
De quatre, cinc, sis, set, vuit i nou, no? I van creixent, i van creixent les famílies. Aleshores, clar, jo què sé, hi ha un acampament enmig de...
¿Y que ponían, no sé ponen qué? A una persona que es el encargado? ¿Hay como una jerarquía o algo? ¿No? ¿No? ¿O más que jerárquico, una organización
una
así con funciones
sí.
y todo?
Hi ha una organització, perquè, clar, tanta gent, ha d'haver-hi una mínima pau i la meva organització bàsica.
Uh-huh.
Ells s'organitzen per sectors.
Qué entretenido, sí.
S'organitzen per sectors, no? Uh-huh. Un sector de producció, un sector d'educació, un sector de salut, un sector de comunicació... un sector de relacions públiques, fins i tot, no? Un sector de seguretat, no? Aleshores, diu, bueno... ells també funcionen molt per assemblees, per nuclis de família, que ells diuen. Cada X famílies, són 10 famílies, és un nucli de família.
Uh-huh.
Aquí tenen dos delegats, que és sempre una dona i un home, perquè hi hagi paritat.
Ai, que bona!
Sí, sí, hi hagi
qué
paritat.
Bien, qué bien.
I aquests dos delegats es reuneixen en una altra... assemblea de delegats amb tots els altres delegats d'aquest nucli de família i parlant les coses més del dia a dia, no? Uh-huh. De gestió diària.
I que la gent està tot el dia ocupada, cada un en su activitat.
Clar, el que s'intenta... Hi ha un sector de cultura,
uh-huh.
també, no? Molt important, el sector cultural.
Uh-huh.
No? Aquí també hi ha temps lliure i també s'ha de fer molta cohesió social, no? I aleshores, sí, cadascú s'intenta que estigui integrat en un sector, no? Un sector juvenil també hi ha, no? Perquè bueno, dediqui les seves hores diàries a contribuir
uh-huh.
pel bé comú
claro.
I altres, doncs clar, per les coses habituals com és cuinar pels teus fills i per mantenir la casa neta, per rentar uh-huh. la roba, bueno, coses que vulguis, no? Tota persona ha de fer amb les condicions d'habitatge que siguin.
Sí, claro. ¿Y ustedes sí. que participaron tomaron un papel ahí dentro de esa organización o más bien eran observadores ahí?
Clar, nosaltres, en tan pocs dies que estàvem per allà, doncs ens vam limitar a ser una mica d'observadors.
Uh-huh.
No? El que sí que vam fer és, doncs, això, dormir a cases d'aquestes famílies, uh-huh. compartir menjars, compartir visites dintre del mateix assentament i sobretot el contacte humà, no?
Uh-huh.
De fer una roda, no? Fer una mena d'assemblea i tu presentar-te allà i mira, sou Damiau, soc Damià de Barcelona, no
Damiau.
Sé què, soc Damiau de Barcelona i estuve aquí per conèixer un moviment, no?
Uh-huh.
I bueno, llavors tu feies la teva improvisació en portuguès, que en aquell moment era portunyol, perquè de portuguès en sabíem parlar ben poc,
uh-huh.
no? I la gent també es presentava, no? I tenia ganes d'explicar les seves lluites, les seves dificultats,
uh-huh.
les seves alegries, no? Perquè vulguis, no? És gent que sí, que té les seves limitacions materials, però que té, en
però
canvi...
a nivell d'iniciativa són
gran...
superdesarrollades, no?
Exacte, això és el mateix que anava a dir, no? Una riquesa humana i impressionant, no? Un caliu, el caliu humà que,
uh-huh.
que ells t'entreguen, que et donen i que comparteixen tant amb tu com amb la resta de la comunitat.
Damià, nos queda muy poquito tiempo. ¿Visitaron uh-huh. algún otro sitio dentro de este viaje que llevaron por ahí?
Clar, vam conèixer una escola agrícola, vam uh-huh. conèixer un acampament
uh-huh.
I vam conèixer un assentament. Que l'assentament
ja
és...
La gente cuando ya tiene el usufructo de la tierra.
Sí, que té la seva pròpia casa, que ja té els seus trossos de terra per cultivar. És a dir, que vam conèixer les fases, les diferents fases d'aquest moviment, de com s'arriba a aconseguir un tros de terra, no?
Uh-huh.
Passant per l'escola, passant per l'acampament, passant per l'assentament.
I en l'assentament estudiaron en una casa també i participaron també de la
sí,
de l'activitat.
També en diferents cases que vam conèixer allà també i vam veure la seva forma de treballar la terra, sobretot amb treballant amb agricultura agroecològica, no passant d'aquestes sementes, d'aquestes llavors transgèniques que et venen des de transnacionals com la Monsanto o Syngenta uh-huh. que intenten controlar el mercat alimentari uh-huh. no? I que fan negoci amb els aliments, no? Doncs aleshores ells passen d'això i treballen la terra amb les seves llavors crioles,
uh-huh.
no? Les seves pròpies llavors.
Y luego, no es solamente para el autosustento, supongo que también hay luego una comercialización y todo,
sí.
que es justo también.
Claro. Clar, el primer s'ha de produir per tu el poder alimentar,
uh-huh.
això primordial, no? I després els excedents per dir-ho així, va anar als mercats locals, als mercats locals de les ciutats més properes.
Normalmente preguntamos cosas prácticas como el pasaporte, si se necesita visa, si, de, cómo salir desde Barcelona, si necesitas algún tipo de o medicamento o vacuna. Genéricamente, Brasil no necesitas, simplemente con el pasaporte español ya, ya estás ahí, ¿no?
Sí, sí.
A nivel de vacunas y eso tampoco es una parte muy complicada esa.
Bueno, a l'estat de Mato Grosso del Sur, com queda bastant a prop de l'Amazones, i del Pantanal, que és una zona de molta aigua, de l'aqüífer més gran del món, i després, clar, hi ha molts mosquits, vulguis o no. Clar, al tanta aigua, doncs hi ha molts mosquits. Et recomanen posar-te a la vacuna aquesta de la febre groga, o endur-te algunes pastilles en contra de la malària, o una cosa així, perquè vam anar també a un acampament a prop del Pantanal, i allà les famílies sí que tenien aquestes redes per protegir-se.
Mosquitero.
Sí, mosquiteres, per protegir-se. De las posibles picadas.
¿Y ustedes lo hicieron? O sea, de tomarse las pastillitas y ponerse la vacuna, ¿lo hicieron?
Bueno, estas vacunas sí, y el tema de las pastillas, doncs, bueno, ben passa una mica, la veritat.
Tienen muy mala fama esas pastillas, además, sí. ¿Eh? Y también me imagino que llevaron su repelente también para protegerse, ¿no?
Sí, que es bastante desagradable y yo intentaba evitar-ho. No, tot i que sí que a vegades, si et banyaves en algún río d'aquests de Mato Grosso del Sur, doncs, sí que hi havia els famosos pernilongos, que són uns mosquits petitons que no se'ls arriben a veure, perquè van surant, van nedant damunt de l'aigua. Aleshores, si tu no estàs acostumat a ells, doncs ells et venen a veure, et saluden, et piquen els peus i les cames, i depèn de la teva sensibilitat de pell, doncs sí que et surten, doncs, això, uns granets.
Però no hacen nada.
No, a banda d'això, no mosseguen ni res més. Els brasilers estan acostumats. Aquests mosquits veïns, els pernilongos, i no els hi passa res. Jo he estat visquent allà un temps, un any i mig, una cosa així, i al final ja immune. Immune.
¿En serio?
Sí, res.
Y aun cuando necesita pasaporte para poder contactar con un movimiento así, tanto porque supongo que es difícil, ¿no? Llegar, bueno, vengo aquí de España, vengo a hacer turismo, no. Tal. Es difícil tanto entrar como que el resto de la gente que vive de la otra manera te vea de una manera diferente. ¿Cómo se hace para hacer suave ese paso,
¿no?
Digamos,
sí.
Esa conexión, tanto con el grupo y como para y con el resto, con el entorno, con Brasil, digamos?
Clar.
¿Cómo
ara,
se hace?
En aquesta pàgina web, conocemundo.org, doncs podeu comprovar que hi ha entitats, ara mateix hi ha unes 17 entitats, que el que et proporcionen és això, no? Ells són entitats que treballen en el món de la cooperació, bàsicament, i el que tenen són com connexions de solidaritat, d'amistat, amb moviments socials, amb cooperatives, amb ONGs, que siguin de l'altra banda del món. Aleshores, en aquell cas, la xarxa de consum solidari tenia la connexió amb el moviment Sense Terra per poder, doncs, això...
Hacer ese tránsito fácil.
Aquest trànsit humà.
¿Y finalmente fuiste al Pantanal o no? ¿O en este turismo responsable el Pantanal quedó fuera?
No, sí que vam passar, i tant, i és un viatge que vam fer amb furgoneta. Però bueno, vam passar, no expressament per veure el Pantanal, però sí de camí per anar a l'acampamento Pantaneiro, que és un acampament que queda molt a prop del Pantanal i que...
D'estos negros con las lonas.
Sí, exacte. I que bueno, sí que vam veure capibares, vam veure, per exemple, vam passar per al prop d'un hotel que estava a una alçada de 3 metres i a baix n'hi havia com estructures de fusta perquè allò s'inundava, ens deien. Diu, mira, és que si l'hotel no queda més amunt de 3 metres, diu, això s'inunda. O sigui que estem més alts per això. Perquè les èpoques de pluja, aquí, arriba l'aigua fins a...
Cocodril, ho has vist també, no?
També, sí. Jacarés, que es diuen allà.
Jacarés.
Sí, cocodrils. Ens vam aturar a prop d'un riu i que hi havia una senyora que cuidava, com jo què sé, 50 cocodrils.
No.
Sí. Sí, i estaven tots en filera, comprenent el sol, al costat del riu. I diu, no, diu, bueno, si m'he de un real, és que és per alimentar, perquè no et mengin. No, tranquil·la. Aleshores vam estar allà i vam menjar piranya, frita,
ai,
amb arròs i tal. Sí, una, molt peculiar. Molt divertit tot per la gana.
Però tot responsable. Bueno, Damià, se nos va el tiempo. Súper cortito, se nos hace muy rápido.
No, molt de gust.
Muchas gracias igualmente por haber estado con nosotros. Coneixmon.org o conocemundo.org. Muchas gracias, de verdad. Y bienvenido para la próxima.
Gracias, Erika.
Chao, chao.
Chao.
Y con música de Mato Grosso vamos a llegar a las 12 del mediodía en sintonía matinal. Te quedas con las noticias de la COM y luego tenemos un invitado muy interesante, tan interesante como Damián, aquí en sintonía matinal.